conferenciant d'avui, que el coneixem prou, Albert Beurlegui, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i comentarista cinematogràfic. Fa més d'un centenar de xerrades l'any sobre cinema a les aules d'extensió universitària, però no únicament, ja que també treballa amb joves per explicar-los qui van ser Buster Keaton, Charles Chaplin o Harold Lloyd, és a dir, què era el cinema mut i en blanc i negre. Va començar la seva carrera de divulgador i comentarista cinematogràfic fa uns 15 anys, explicant de quina manera ha influït el cinema en la societat del segle XX. Des de 2001 té un programa a Ràdio Sabadell, un magazín cultural que escriu, dirigeix i presenta cada setmana. I avui aquest cinèfil entusiasta ens aproparà una mica més, que ja va començar a fer-ho fa poc més d'un any, a la figura magistralment cinematogràfica que és Alfred Hitchcock. Us deixem amb Albert Beurlegui, a qui agraïm que sigui avui amb nosaltres. Molt bé.
Bé, moltíssimes gràcies i molt bona tarda a tots, nens i nenes. Aquells que tingueu esperit de nen i aquells que tingueu esperit de nen. És com la mena de tarja de presentació que sempre faig servir a totes les meves conferències. Bé, anem a fer un petit resum del que va constituir la primera conferència, perquè efectivament ja fa uns quants mesos vam parlar de la figura extraordinària d'Alfred Hitchcock. Encara que no siguem aficionats al cinema, encara que el cinema clàssic ens resulti com molt lluny d'alguna manera o altra, tots ens hem sentit anomenar Alfred Hitchcock, tots hem vist algunes de les seves pel·lícules i tots d'alguna manera o altra sabem quan parlem de quina pel·lícula és aquella escena de la famosa escena de la dutxa o del Cary Grant perseguit per una avioneta con la muerte de los talones o el James Stewart amb aquella càmera fotogràfica fotografiant o espiant els veïns a la ventana indiscreta. Hitchcock és una figura del que podíem anomenar director estrella, és a dir, d'aquella mena de personalitats cinematogràfiques que el seu nom era el reclam per anar a veure la pel·lícula. En el cinema clàssic, i encara avui existeix avui en dia, anem al cinema encara atrets per el nom de l'actor o de l'actriu. Vaig a veure la pel·lícula, què sé jo, del Brad Pitt o de l'Angelina Jolie o del Robert Redford o de qui sigui. En el cinema, diguem-ne, de personalitats cinematogràfiques tan grans i tan potents com la d'Alfred Hitchcock, el nom està per damunt d'aquests actors. Avui en dia hi ha molt pocs directors que tinguin aquesta categoria. Sí que, per exemple, diem, vaig a veure l'última pel·lícula del Woody Allen o de l'Steven Spielberg, però pocs directors més hi ha com aquests. En el cas del cinema clàssic, poques figures hi ha com la de Hitchcock, com a molt poder la de John Ford, però molt pocs directors més. Només aquells que estiguin posats en això del cinema saben distingir qui va ser Michael Curtiz, qui va ser Frank Capra, qui va ser William Wellman o qui va ser, per anar més lluny, George Cukor. Però en cinema clàssic o en el cinema contemporani o en general el cinema és molt poc probable que coneguem una figura només per al seu director. Per què? Perquè Hitchcock també involucrava en els seus arguments i admetia que a les seves pel·lícules hi havia diversos elements, diguem-ne, molt característics. Les rosses Hitchcock, és a dir, noies guapes, elegants, molt fredes per fora, però tòrrides quan les coneixíem. Amb les seves aparicions de cameos, sabem que Hitchcock apareixia més o menys a totes les seves pel·lícules, i l'element central, el del fals culpable, a totes les pel·lícules d'Alfred Hitchcock d'alguna manera o altra apareix la figura del fals culpable. Això unit a l'element que centralitzarà i que vertebrarà tota la seva filmografia, com és el tema del suspens. Quan parlem de Hitchcock, sempre parlem del mag del suspens. Si recordeu la primera conferència, vam veure com Hitchcock naixia l'any 1899, amb el Londres pràcticament postvictorià, que va tenir una educació molt rígida, jesuítica, que això va acabar marcant per tota la seva vida, que va quedar orfe de pare quan només tenia 13 anys i que la seva immensa passió pel cinema va fer que s'introduís en el món pràcticament quan encara no tenia ni 20 anys. Va treballar les productores britàniques, va fer pel·lícules del que els anglesos o els crítics en general coneixem com l'etapa anglesa, amb títols com L'art expresso, Inocencia y juventud o 39 escalones, per mencionar segurament les tres més conegudes. I vam veure també com l'any 1939 rebia una suculenta oferta de Hollywood. Hollywood sempre l'havia tret extraordinàriament, ell tenia la meta d'anar a Hollywood perquè allí podria desenvolupar més el seu talent creatiu i per tant fitxa per un dels productors independents de la indústria de cinematogràfica com és David O. Selznick. Selznick va ser el productor de la pel·lícula més famosa de tots els temps, Lo que el viento se llevó. I va també fitxar a Alfred Hitchcock per 7 anys, des de 1940 fins a 1947. El primer debut, la primera pel·lícula que va rodar Hitchcock a Amèrica no podia ser més prometedora. Rebecca, el mateix any 1940, Oscar a la millor pel·lícula i nominació al millor director, la primera nominació que es va emportar a Alfred Hitchcock. I vam veure també com David O. Selznick, al final de l'última conferència, cedia els serveis de Hitchcock a d'altres productores, de manera que Hitchcock cobrava exactament el mateix, però el Selznick s'embutxacava més, cosa que això d'embutxacar-se és un tema que ens resulta molt familiar, molt actual això, però bé, no entrarem ara en temes polítics. Bé, en qualsevol cas, si recordeu, ens hem quedat just a l'any 1941-42, Hitchcock realitza alguna de les seves pel·lícules ja cada vegada més populars, després de Rebecca vindrà Sospecha, Matrimoni original, La sombra d'una duda, i ens hem plantat just en aquesta última pel·lícula, La sombra d'una duda, una pel·lícula extraordinària que també tracta un dels temes preferits de la filmografia de Hitchcock, de com el dolent no té per què ser una persona, diguem-ne, que inspiri por, sinó al contrari, els dolents poden ser encantadors, poden ser hipnotitzadors, i veiem com el dolent de la pel·lícula La sombra d'una duda, que era en Joseph Cotten, en realitat era un assassí de vídues riques, el que desconcertava a l'espectador. Ens hem aturat aquell any, 1942, plena Segona Guerra Mundial. Hitchcock acaba de perdre a la seva mare a Londres i per tant es troba en un moment d'un cert dubte professional perquè els seus col·legues anglesos el critiquen perquè no ha fet cap pel·lícula anglesa, bèl·lica. Clar, tots els directors de Hollywood, en general els aliats, fan pel·lícules que ajudin a la causa, per entendre'ns, a la causa per la Segona Guerra Mundial. I Hitchcock es manté amb una neutralitat de la qual se'n sortirà el mateix any en què acabarà de rodar La sombra d'una duda. Serà a l'any 42-43 quan rodarà la que està considerada la seva pel·lícula més bèl·lica, que és Nàufragos, de la cara hi entrarem. Avui analitzem des de Nàufragos 1943 fins a una dècada prodigiosa, gairebé 12 anys que van del 43 fins al 55. En aquests 12 anys veurem algunes de les obres mestres d'Alfred Hitchcock. I comencem, com us deia, doncs per la pel·lícula més bèl·lica del mestre britànic, una pel·lícula que va rodar aquell any 1943 i que també ho va fer-ho no amb en David O. Selznick, sinó a les ordres d'una altra productora, en aquest cas la 20th Century Fox. Bé, aquí tenim el cartell, si apareix, de Nàufragos. Podem tancar algun altre llum d'aquí? No sé si podem tancar-lo ja, aquests aquí davant, perquè així ho veureu millor. Ara millor, no? Podem? Molt bé. Aquí tenim el cartell de Nàufragos. No sé si heu vist Nàufragos, però és aquelles pel·lícules que val molt la pena recuperar, descobrir o redescobrir. Nàufragos és la història d'un bot salvavides. Un bot on hi van 9 persones, 9 supervivents, dels quals el vaixell en el que viatjaven acaba de ser torpedejat per un vaixell alemany, nazi. I 9 supervivents, diguem-ne, de diferent condició social van a parar amb aquest bot salvavides. Les difícils tensions de la supervivència s'enrareixen encara més quan arriba un desè supervivent. Un desè supervivent que és l'únic supervivent del vaixell nazi que també s'ha enfonsat. I per tant és un nazi contra els 9 bons, per entendre'ns. Clar, Hitchcock va voler fer aquí una extraordinària metàfora de dir com la democràcia, representada per aquestes 9 persones, amb molt bones intencions, acabaven sent manipulats per un sol individu, que era el Walter Slezak, que era l'actor que interpretava el nazi. Una pel·lícula molt interessant, crua en determinats aspectes, i que fins i tot el Ministeri de Guerra dels Estats Units va recomanar que no s'estrenés en cinemes perquè deixava els aliats en mal moment, per entendre'ns, en mal lloc. Malgrat això, la pel·lícula es va estrenar i va acabar sent una pel·lícula que va tenir un gran èxit a nivell de crítica. Hitchcock va rebre la seva segona nominació com a millor director, nominació que evidentment no va guanyar. Bé, aquí plantejava ja a nivell anecdòtic una de les constants que apareixen en totes les pel·lícules de Hitchcock i que abans us he comentat, la seva ritual aparició. Ja sabeu que, si sou una mica aficionats al cinema, Hitchcock apareixia a totes les seves pel·lícules. Res, 3-4 segons. Eren els seus famosos cameos, la seva marca de fàbrica. Ell explicava que apareixia primer a les pel·lícules per un tema purament econòmic. És a dir, era una manera d'omplir pantalla, Hitchcock ja sabeu que era més aviat voluminós, i per tant, passant de manera molt discreta, pam, s'estalviaven un extra. Això a les primeres pel·lícules que va fer. Després es va convertir en una mena de ritual, que ell ja feia, una mena de superstició, i finalment es va convertir en un costum imposat per als propis espectadors, perquè ja sabien que Hitchcock acabava apareixent i per tant ja el buscaven. On està Hitchcock? El director llavors va tenir la precaució d'aparèixer sempre a les últimes pel·lícules als primers minuts de cada pel·lícula. Perquè si no, el director sabia, Hitchcock sabia, que si no l'espectador no estaria pendent de la pel·lícula, sinó estaria pendent a veure si veia Hitchcock i es perdia l'argument, de manera que apareixia al principi. Bé, com va sortir a Nàufragos? Com s'ho va fer per sortir a Nàufragos? Doncs mireu, clar, Nàufragos només són 9 actors, 10 al final de la pel·lícula. Com s'ho apareixi, només han de sortir aquestes 9 persones. Al principi va tenir la idea d'aparèixer al principi de la pel·lícula com un cos flotant, amb la seva immensa i voluminosa panxa, que flotés a l'oceà. Però Hitchcock, que era un home molt poruc, va dir no, encara prendré mal i si de cas mirarem d'inventar una altra cosa. Llavors va aprofitar una circumstància personal particular. Hitchcock en aquella època pesava 135 quilos. Va rebre la recomanació severíssima del seu dietista de dir, nen, si no t'aprimes, no només perdràs salut, sinó que a més els productors no et donaran el permís per fer pel·lícules, de manera que se't va sotmetre a un règim molt estricte i va perdre prop de 40 quilos en poc més d'un any. Va passar d'aquests 135 a uns 90 pocs. De manera que va aprofitar aquesta circumstància per aparèixer a la pel·lícula Nàufragos. Com ho va fer-ho? Hi ha un moment de la pel·lícula en què un dels protagonistes llegeix un diari i en aquest diari hi ha un anunci d'un mètode d'aprimament. La figura que s'utilitza en aquest diari és la de Hitchcock. Comprovem-ho en aquesta seqüència de Nàufragos, 1943.
There's a piece in here about some people that were adrift in a lifeboat for 80 days. Say, maybe we can beat that record.
Molt bé. Bé, aquesta aparició de Hitchcock ens dona peu per recordar altres aparicions. És a dir, a la primera conferència us vaig explicar que veuríem la filmografia de Hitchcock des d'un punt de vista cronològic, però també ens entretindríem amb alguns dels aspectes més destacats de la seva carrera. Us proposo veure, amb unes quantes pel·lícules que he seleccionat, aquelles aparicions, aquells cameos que va realitzar al llarg de la seva filmografia. Una filmografia que va des de 1924-25 fins a 1976, és a dir, 50 anys de pel·lícules. Aquesta és La muchacha de Londres, 1927. Encadenados, 1946, amb l'Ingrid Bergman i el Cary Grant. Aquesta és Pànico en l'Estena, amb la Jane Wyman. Aquí tenim Extraños en un tren. Ho veieu bé? Sí? Aquí tenim a Farley Granger baixant i a Hitchcock pujant. Jo confieso, 1952.
Yes.
Crimen perfecto, 1953.
Yes, here's one.
El Ray Milland desplega una fotografia.
There you are, with the biggest cigar.
I entre els assistents,
well, that's the first
aquí tenim a Hitchcock.
I ever went to. What a murderous thug I look.
La ventana indiscreta, 1954, donant corda a un rellotge, però al revés. Aquí tenim Atrapa un ladrón, amb en Cary Grant. I Hitchcock apareix al final de la seqüència. Vértigo, 1958, portant un estrany corn. Con la muerte en los talones, 1959, a punt d'agafar un autobús que sempre se li escapa. Psicosis, 1960, veient entrar a Janet Leigh. Los pájaros, aquesta és Tippi Hedren, i sortint de la botiga amb els seus gossets, Shamley i Stanley. Marnie la ladrona, 1964. Aquesta cortina rasgada, 1966, un nen se li pixa a sobre. I la trama, 1976. La seva última aparició i la seva última pel·lícula. Bé, per tant, doncs veiem que Hitchcock, sí, tenia aquests costums, però també era un murri, també era un bromista que jugava amb la complicitat de l'espectador. No només va fer Nàufragos com a pel·lícula, com la seva aportació a la Segona Guerra Mundial, va fer dos documentals més, documentals que pràcticament no s'han vist i que van ser filmats als camps de concentració nazis quan van ser alliberats per als aliats. Sembla que aquella experiència, òbviament, el va traumatitzar, no diríem de per vida, però gairebé, perquè va ser una persona tan sensible i tan creativa com Hitchcock, sembla que ho va passar francament malament amb el rodatge d'aquests documentals que pràcticament no s'han vist mai. Acaba per això la Segona Guerra Mundial, el món torna més o menys a reconstruir-se i és evident que Hitchcock té una relació encara com bastant ambivalent amb el seu productor. El productor que és el David O. Selznick, és a dir, l'amo, per entendre'ns, el jefe. Clar, treballa per altres pel·lícules, però ell cobra sempre el mateix. Veu que les seves pel·lícules cada vegada tenen més èxit, estan conegudes, però no hi ha manera que pugui tenir encara un major reconeixement i sobretot una major llibertat creativa. És llavors quan David O. Selznick té també una altra i circumstància personal per la qual patirà extraordinàriament. Selznick tenia un germà, Myron Selznick, el que estava molt unit. Myron Selznick va ser un dels grans agents del Hollywood dels anys 30 i 40. Bé, el cas és que la pèrdua del seu germà va assumir a David O. Selznick amb una depressió considerable, de la qual sembla que se'n va sortir gràcies al psicoanàlisi. El psicoanàlisi és una branca de la ciència que encara era molt poc coneguda als anys 30 i 40 i que ja sabeu que postulen els principis de Sigmund Freud a través de la interpretació dels somnis, a través dels traumes que han marcat la nostra infantesa, podem resoldre conflictes del present o de la nostra vida quotidiana. I sembla ser que Selznick se'n van sortir, de manera que va encarregar a Hitchcock que fes una pel·lícula per difondre, per popularitzar el psicoanàlisi. I aquesta pel·lícula va ser una pel·lícula molt popular, que per la qual va rebre també una tercera nominació als Oscars i que va ser un dels films més exitosos de Hitchcock dels anys 40. Estic parlant de Spellbound, aquí es va titular Recuerda. Una pel·lícula que estava basada en una novel·la d'un tal, que es va dir La casa del doctor Edwards, i que tractava la història d'una suplantació d'una personalitat, d'un fals metge, que tenia un trauma infantil que l'havia marcat i de la qual no se'n sortia fins que feia la interpretació dels somnis que havia tingut gràcies a una guapíssima doctora, que evidentment era la Ingrid Bergman. Bé, Hitchcock va convertir una vegada més un material que no tenia massa gràcia en una pel·lícula potent en què va desenvolupar algunes de les seves obsessions, com això que us deia de la falsa culpabilitat. Els problemes per això van venir no només amb Ingrid Bergman, de la qual es va enamorar platònicament, però vaja, això no era culpa seva, sinó d'en Gregory Peck. Gregory Peck era joveníssim, a l'any 1945, pertanyia a aquella raça d'actors que es van apuntar a la interpretació del mètode. El mètode és un mètode d'interpretació, no és el mètode clàssic per entendre'ns, de prendre's el paper, sinó d'intentar averiguar les motivacions que té el personatge, de veure per què actua d'una mena de manera i no actua d'una altra. Aquest mètode, també conegut com el mètode Stanislavski, en sortirien actors com en Marlon Brando, com en Paul Newman, en Montgomery Clift i posteriorment Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino. Per tant, és un dels grans mètodes d'interpretació del segle XX. El cas és que Gregory Peck, una mica per voler impressionar el director ja consagrat, li va dir: home, és que jo no sé quines motivacions té el meu personatge, jo no sé quines angúnies, quins retrets, quines angoixes existencials té el meu personatge a l'hora d'interpretar-lo. I Hitchcock, amb la seva parsimònia i amb la seva imperturbabilitat britànica, va dir: noi, la teva única motivació per interpretar el personatge ha de ser el xec que cobris a final de mes. Vale? I d'aquesta manera, pam, va tallar la discussió. Bé, si hi ha una cosa famosa amb Hitchcock amb aquesta pel·lícula, són diversos elements. Primer, la seva portentosa banda sonora original, obra d'un senyor que es deia Miklos Rotze, un senyor hongarès que va fer veritables obres mestres de la música dels anys 40 i 50. És l'autor de la música de Ben-Hur, per entendre'ns, i per la qual l'equip va guanyar el seu primer Òscar. L'ús d'un instrument musical llavors desconegut, que era el theremin, i sobretot la seva seqüència onírica, la seqüència dels somnis, una seqüència per la qual es van contractar els serveis del nostre Salvador Dalí. La imatge més coneguda segurament de Recuerda són les imatges oníriques, és a dir, les imatges dels somnis que es veuen en aquesta pel·lícula. De manera que aquí tenim les seqüències, part de les seqüències oníriques de la pel·lícula Recuerda, 1945, d'Alfred Hitchcock.
It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first.
Did you recognize this kissing bug?
I'm afraid she looked a little like Constance.
This is plain, ordinary, wishful dreaming. Go on.
I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him, and I turned up a seven of clubs. He said, "That makes 21. I win." But when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing bug.
I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did.
Why, what would that mean?
Never mind.
Well, does it make any sense to you what I dreamed?
Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, we'll figure out later.
There's a lot more to it.
Go on and try to recall the details.
The more cockeyed, the better for the scientific side of it.
He was leaning over the sloping roof of a high building.
Fixeu-vos aquests elements delineants que té la pel·lícula, Vull dir que és clarament, té una inspiració clarament delineana,
Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill.
Molt bé, doncs per tant aquí teníem aquesta famosíssima seqüència onírica de la Recuerda de Hitchcock. Aquí, com us va dir, com us he comentat abans, va rebre la seva tercera nominació com a director. La primera Rebecca l'any 40, la segona Nàufragos l'any 43 i la tercera Recuerda l'any 45. En cap de les tres va guanyar, per entendre'ns, la daurada estatueta. La pel·lícula va ser un èxit, va costar $1,500,000, en va recaptar 7 i déu-n'hi-do que va fer guanyar a l'estudi de David O. Selznick, que li va augmentar el sou de $3,000 a $7,000 a la setmana. Però Hitchcock evidentment no en tenia prou, No en tenia prou i estava esperant que arribés al final del contracte que es produiria l'any 1947 per mirar de fer les seves pròpies pel·lícules i els seus propis projectes. L'última pel·lícula que va fer, diguem-ne, fora dels estudis de David O. Selznick, però diguem-ne, dintre el contracte d'en Selznick, va ser una de les obres mestres inqüestionables del director, que va ser a l'any següent. Va ser tornat a contractar per la RKO per dirigir la que va ser Notorious, que aquí es va titular Encadenados. Encadenados marca la segona pel·lícula amb en Cary Grant, després la que va fer a l'any 1941, que era Sospecha. Marca la seva segona col·laboració amb l'Ingrid Bergman, després del que va fer l'any anterior amb Recuerda, i una de les molt felices col·laboracions que va fer amb el gran actor secundari en Claude Rains, el que podeu recordar a Casablanca. Bé, Aquesta pel·lícula, que no sé si recordeu, la idea és, la trama és la història d'una noia de passat tèrbol que a l'acabar la Segona Guerra Mundial es veu obligada a casar-se amb un ex-nazi per facilitar informació al govern dels Estats Units i que per tant pugui facilitar la seva detenció. En aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman es casava amb el nazi, que era en Claude Rains, i li passava informació confidencial a aquest agent secret que era en Cary Grant. I com tota pel·lícula, Hitchcock hi va basar bona part dels seus, de les seves impressions, de la seva autobiografia, perquè Hitchcock en les seves pel·lícules, en el fons, són pàgines de la seva pròpia vida. Aquí Hitchcock es va sentir identificat tant amb en Cary Grant com amb en Claude Rains. Us he comentat abans que Hitchcock va sentir una estranya fascinació que es va convertir en enamorament platònic amb Ingrid Bergman. I clar, era conscient que era com en Claude Rains. Per què? Perquè en Claude Rains de la pel·lícula es casa amb l'Ingrid Bergman, ell l'estima molt amb ella, però ella no correspon als seus sentiments. I el Claude Rains era com Hitchcock. Hitchcock estimava apassionadament a la Ingrid Bergman, però sabia que els seus sentiments no eren correspostos. Per altra banda, també se sentia identificat amb en Cary Grant, perquè en Cary Grant també estima la Ingrid Bergman, però per no posar en perill la missió, ha de fer veure que no l'estima, que no sent res per ella. Al igual que li passava a Hitchcock. Hitchcock no podia demostrar els seus sentiments, entre altres coses perquè també estava casat, tenia un matrimoni convencional i aparentment feliç, i per tant no podia permetre's, per la seva pròpia moral victoriana, aquestes veleïtats extramatrimonials. Bé, el cas és que Notorious, Encadenados, s'ha acabat a convertir en una de les grans obres de Hitchcock per diversos motius, un dels quals és el de la censura. Als anys 40 funcionava el Codi Hays. El Codi Hays va ser un codi de censura establert per un senyor que es deia Alfred Hays, per al qual establia normes que avui ens poden semblar absurdes, com per exemple que els policies i l'autoritat mai podia quedar malament a les pel·lícules, o que els matrimonis, per molt matrimonis que a la ficció fossin, havien de dormir amb llits separats. Segurament ho recordareu, si veieu pel·lícules dels anys 40 veureu com els matrimonis estan amb llits separats, que dius, que raro això, però no són matrimonis? Bé, aquelles coses que tenia la censura. Una altra de les peculiaritats que tenia la censura era que els petons no podien durar més de 3 segons. Les petons de les pel·lícules clàssiques no podien durar més de 3 segons. De manera que Hitchcock, una vegada més, va sortejar aquesta prohibició fent l'escena romàntica més sensual de la història del cinema en què els dos protagonistes, Cary Grant i Ingrid Bergman, s'estan besant durant pràcticament 3 minuts, però això sí, tots i cadascun dels petons que es fan no duren més de 3 segons. Excepte el primer, que jo em sembla que al comptador se li va manar malament, perquè jo diria que dura una mica més. En qualsevol cas, aquí us proposo veure un fragment de la famosíssima escena romàntica d'Encadenados de l'any 46 amb en Cary Grant i l'Ingrid Bergman besant-se apassionadament.
Nice out here. Let's not go out for dinner. Let's stay here.
We have to eat.
What you need here, I'll cook.
I thought you didn't like to cook.
No, I don't like to cook. But I have a chicken in the icebox and you're eating it.
What about all the washing up after it?
We'll eat it with our fingers.
Evening plates?
Yes. One for you and one for me.
Mind if I had dinner with you tonight?
I'd be delighted. Where are you going?
Well, if you're going to stay in, I have to telephone the hotel, see if there are any messages.
You have to.
Molt bé, doncs ja tenim aquesta seqüència, que és més llarga, però perquè ens fem una idea de com Hitchcock sortejava la censura d'aquesta manera. Bé, hi ha una altra escena molt famosa a Encadenados, que és la famosíssima seqüència de la clau. La Ingrid Bergman viu, evidentment, amb el Claude Rains, l'home amb qui no estima, està casada però no estima, i ha d'agafar una clau de la qual el seu marit no se separa mai per anar a la bodega i desxifrar a través d'una ampolla que hi ha urani enriquit, etc, etc. Bé, el cas és que ha d'agafar la clau i se l'ha d'emportar a la bodega, però sense, evidentment, que el seu marit se n'adoni. Com ho resoldrà Hitchcock? Doncs donant pistes als espectadors i incrementant al màxim el suspens. Veurem aquesta seqüència que us proposo veure, que us convido a veure, en la que Ingrid Bergman detecta que aquesta clau de la que el seu marit mai se separa està posada a damunt de la taula mentre el seu marit s'està vestint. Llavors la idea és que vagi a buscar la clau, que l'agafi, que se l'amagui, abans que el seu marit ho pugui descobrir. Aquí tenim la famosa seqüència de la clau d'Encadenados, 1946. Pulletero, eh? Bé, i just després d'aquesta seqüència, immediatament després ve la famosíssima seqüència a la que, si recordareu l'última conferència en què vam parlar d'una pel·lícula que es deia Innocencia Juventud, que d'un pla general anava un pla molt, molt concret per descobrir la identitat d'un assassí, doncs aquí és igual. Aquí fixeu-vos aquesta immensa grua de la qual la càmera va baixant, va baixant, va baixant, va baixant i ens indicarà a on es troba la clau que acabem de veure ara amagada. Molt bé, doncs aquí tenim un magnífic exercici de suspens com és Encadenados de l'any 1946. Bé, i arriba l'any 1947, per tant, l'últim any del contracte amb David O. Selznick. Hitchcock voldrà, millor dit, Selznick voldrà fer una última pel·lícula amb Selznick, que evidentment ell vol prorrogar el contracte. Hitchcock ni parlar-ne. Però Selznick vol, bé, doncs això, que el contracte es pugui allargar, perquè és evident que les pel·lícules de Hitchcock han tingut molt d'èxit a Nord-Amèrica i per tant la seva consolidació és més que evident. La proposta que li farà David O. Selznick serà una de les últimes pel·lícules gairebé certament desastroses de la filmografia de Hitchcock, encara que vista ara tampoc és tan dolenta. Estem parlant de El proceso para Dain, una pel·lícula de judicis en què un advocat, que és una altra vegada Gregory Peck, veu com la seva vida trontolla perquè defensa apassionadament una noia, que és l'Ali Davali, de la qual tothom està convençut de la seva culpabilitat, excepte ell, de la qual, evidentment, ell comença a estar perdudament enamorat. El repartiment es completava esplèndidament amb el Charles Laughton, el Charles Coburn, l'Ethel Barrymore i el Louis Jordan en un dels seus primeríssims papers. I les interferències de David O. Selznick amb el rodatge van fer que el cost de la pel·lícula s'incrementés extraordinàriament, tant com el que va costar Lo que el viento se llevó, que s'havia rodat pràcticament 10 anys abans. Per tant, va ser un desastre de rodatge, va ser la pel·lícula molt mal rebuda per la crítica i encara que avui està considerat un clàssic menor, té elements suficientment d'interès. Bé, acaba el 1947 i per tant Hitchcock diu: senyor Selznick, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer treballar amb vostè aquests 7 anys, però jo vull fer la meva vida. Selznick mirarà de fer un últim intent per retenir-lo. Li oferirà fer 5 pel·lícules pagant-li $100,000 cada pel·lícula, però ell dirà que ni parlar-ne. És més, Hitchcock sortirà ressentit d'aquests anys aparentment perduts amb en Selznick i anys més tard ordirà una petita venjança amb el seu cap, amb en Selznick. Recordeu una pel·lícula que es diu La ventana indiscreta, 1954, eh? El dolent de la pel·lícula, que està interpretat per en Raymond Moore, té una sospitosa semblança física amb el David Osersnik, és a dir, amb el seu antic cap. Confirmem-ho, he agafat una fotografia d'en Selznick i ho compararem amb una fotografia d'en Raymond Moore a la pel·lícula. I, home, hi ha, no sé, per una certa semblança sí que hi és, el cabell blanc, aquí en Selznick portava un jersei, però en Selznick sempre portava camisa blanca, de manera que la semblança és més que sospitosa. Bé, el que és curiós és que un cop acabat aquest contracte, mentre la carrera d'en Selznick acabarà en picat, farà alguna altra pel·lícula, però sense importància, la de Hitchcock començarà una ascensió certament prodigiosa. Bé, i acabat aquesta etapa, Hitchcock el que voldrà evidentment és ser independent, ser lliure, com tanta altra gent al nostre país, però bé, no és això, és una altra cosa. Hitchcock farà una productora. Ell voldrà fer una pròpia productora amb un amic seu que es diu Sidney Bernstein, que es dirà Transatlantic Pictures, és a dir, pel·lícules transatlàntiques en què rodarà una pel·lícula a Londres i una pel·lícula a Nord-Amèrica. I amb aquesta combinació, doncs, home, ell a la direcció, és un director ja més o menys conegut, home, tindrà èxit. Doncs no. Les dues pel·lícules que va fer Hitchcock amb la seva productora van ser els fracassos comercials més imponents de la seva primera maduresa. La primera pel·lícula que va fer, malgrat que estarà coneguda avui gairebé com una obra mestra, és La Soga. La Soga va trigar 40 anys en estrenar-se a Espanya. 40 anys. Per la temàtica que tractava, perquè certament era crua, però també perquè per un tema de drets es va estar guardada durant molt de temps. Bé, La Soga és la primera pel·lícula amb color de Hitchcock i explica una història basada en una obra teatral de Patrick Hamilton. La història que explica és la següent. Dos estudiants homosexuals, de les quals evidentment aquesta homosexualitat només l'espectador pot intuir, però evidentment no es veu, conviden a un tercer amic a casa seva i el maten. Fredament, per la sensació, només per tenir una sensació de què és el que se sent matar una persona. I no només això, agafen el cadàver i el posen en un bagul i a damunt d'aquest bagul fan una festa a on conviden els pares del finat. Fort, eh? Però, atenció, Hitchcock això ho retratarà amb una elegància molt pròpia dels anys 40 i sí, la temàtica serà crua, però en cap moment és desagradable. A vegades per això la realitat té visos que fan por. Aquesta pel·lícula, que com a exercici cinematogràfic és admirable, la setmana passada, només la setmana passada, va passar un fet real a Roma, no sé si ho va llegir a la premsa, en què dos estudiants també, homosexuals, van matar un tercer només per saber què se sentia matant una persona. I ho deixo aquí. Va sortir a la premsa, ja et dic, la setmana passada. Bé, La Soga, per això, és una temàtica crua, és una temàtica certament forta, basada en aquesta obra de teatre, que a més tenia diversos elements. La primera, la unitat de temps, d'acció i de lloc. Què vol dir això? Que seguia els paràmetres del teatre clàssic, de que tot passi amb un únic escenari, que tot passi amb una única acció, és a dir, tot seguit, sense que hi hagi interrupció, diguem-ne, de temps, i que tot hi hagi una única acció, Per tant, unitat de temps, de lloc i d'espai. I no només això, també serà la primera de les quatre afortunades col·laboracions que un dels grans actors del Hollywood clàssic, James Stewart, farà amb en Hitchcock. El James Stewart aquí interpreta el professor d'aquests dos estudiants que en certa manera indueix, entre cometes, a que els estudiants puguin cometre aquest assassinat. Bé, la pel·lícula evidentment va ser, imagineu-vos el que va passar. Associacions de lligues de conservadores, púlpits a les esglésies, tothom clamant contra la moralitat, que certament ho és, aquesta pel·lícula que tenia. Malgrat això, el més interessant d'aquesta pel·lícula no és aquesta trama, sinó com està rodada. Hitchcock va voler mantenir aquesta unitat de temps, de lloc i d'espai i va voler donar a l'espectador la sensació que tot passava d'una sola tirada, és a dir, que no hi havia cap tall, que no hi havia cap exercici de muntatge. Ja sabeu que les pel·lícules les munten, o sigui, roden un trosset, llavors en roden un altre, llavors ho van unint, amb això que es diu el muntatge. Doncs Hitchcock va fer que tota la pel·lícula es filmés d'una sola tirada. Clar, tècnicament això no es podia l'any 1948 perquè les bobines de les pel·lícules duraven uns 10 minuts, entre 8 i 10 minuts, i per tant la pel·lícula només té 8 talls. els talls del canvi de bobina. Tot l'altre està rodat d'una sola tirada. Això exigia que els actors evidentment s'haguessin de prendre molt el paper de memòria, que és el que passa en teatre, però que també els escenaris, diguem-ne, es poguessin obrir, que les càmeres es poguessin desplaçar d'un cantó a l'altre i que no fos el simple teatre filmat, que és el que passa a vegades amb aquestes obres adaptades al cinema. En qualsevol cas, Hitchcock va fer aquí un veritable exercici d'estilístic que té molt de mèrit i amb els anys no s'ha acabat de valorar. Una de les coses, per exemple, que va cridar l'atenció va ser el tema de la il·luminació. Clar, la pel·lícula va passant al llarg de tota una tarda només i en aquesta tarda hi ha diverses il·luminacions, tot passa en un únic escenari, es van instal·lar milers de bombetes al darrere del decorat que s'anaven enfosquint a poc, demostrant com el dia evidentment doncs, deixa pas a la nit. I aquí tenim tres fotografies que ho demostren, la primera de les quals és aquesta d'aquí, que és just quan ha passat l'assassinat, fixeu-vos la zona de darrere de Nova York, que estem a Nova York, una segona fotografia, bueno, això no és exactament això, una segona fotografia que és aquí ja quan ja comença a enfosquir-se, i una tercera fotografia en què hi ha les llums de la nit, en què hi ha els edificis il·luminats, en què ja es veu gairebé el crepuscle. Hitchcock va tenir la paciència de contractar tota una sèrie de gent per poder fer això. Fins i tot van contractar a un meteoròleg perquè fes dibuixos i esquemes de com van corrent els núvols a mesura que van transcorrent la tarda per donar la major verosimilitud possible a una cosa que no deixava de ser, insisteixo, un decorat. Bé, com us deia, la pel·lícula va tenir una gran controvèrsia, aquí va trigar 4 dècades en estrenar-se i us proposo veure un fragment d'aquells fragments pràcticament al final de la pel·lícula quan el professor intueix què és el que ha passat amb els seus alumnes. La soga amb en James Stewart.
Well, if I wanted to get rid of David, I'd invite him for a drink at the club or some quiet bar, or better still, I'd invite him here and no one would see us together.
Well, that's good. And no witnesses.
Yes, that's right.
Then what?
Well, let me see.
Fixeu-vos com la càmera va corrent, ara és càmera subjectiva. La càmera va avançant.
Tell him how fine he's looking and so forth. And take his hat. And I'd bring him in here, make some small talk to put him at his ease, probably offer him a drink, and then he'd sit down.
Yes?
I'd try to make it all very pleasant, you understand. Philip would probably play the piano. Now, as I recall, David was quite strong. He'd have to be knocked out. So I'd move quietly around behind the chair and hit him on the head with something. His body would fall forward on the floor.
Then where would you put him?
Fixeu-vos en la càmera com va girant cap a l'esquerra a on ens trobem el famós arcó, on efectivament
well,
està el difunt.
Well, let me see.
La pistola. I aquí és just un dels 8 talls que us deia.
Well, I think I'd get Philip to help me carry him out of the room, down the back stairs, and the two of us would put him into the car.
Molt bé, doncs aquí tenim aquest exercici magistral estilístic, però també formal, que representa la soga del 48. Va ser un fracàs. Aquesta pel·lícula va anar-la a veure molt poca gent, malgrat la controvèrsia que va tenir. I a la seva següent pel·lícula, doncs encara pitjor, va ser Atormentada, l'última pel·lícula que va fer amb Ingrid Bergman. Atormentada és amb en Joseph Cotten, a més. Està considerada la pitjor pel·lícula de la filmografia de Hitchcock, una afirmació que jo subscric plenament. L'he intentada veure 3 vegades, a les 3 m'he dormit en algun moment de la pel·lícula. Vull dir que no sé si algú us agrada Atormentada, però certament és bastant avorridota. Hitchcock va veure després de fracassar aquesta pel·lícula que no tenia res a fer. Com a director podia ser molt bo, però com a productor, doncs no, s'havia de sotmetre a les directrius d'una gran empresa. De manera que el mateix any 1950 va fitxar per la Warner Brothers, amb qui es va comprometre a rodar 4 pel·lícules al preu de $990,000 de l'època. Aquestes 4 pel·lícules serien Pánico en la escena, Extraños en un tren, Yo confieso i Crimen perfecto, que és just quan comença l'espiral d'obres mestres de Hitchcock. La primera de les quals, com us deia, va ser una incursió anglesa que va fer amb Marlene Dietrich de protagonista i que es va dir Pánico en la escena. És una pel·lícula molt interessant perquè planteja un fals flashback. Què és un flashback? Sabeu què és, no? Quan el protagonista pensa alguna cosa del passat. Quan passa això en una pel·lícula, l'espectador ja ha admès aquesta convenció i dona per cert que allò que pensa és veritat. Això ho pensava el protagonista al principi d'aquesta pel·lícula, però Hitchcock aquí fa trampes i fa que el flashback del protagonista no sigui real, sinó que sigui una mentida, com si enganyés a l'espectador. I això, evidentment, clar, va provocar una certa controvèrsia. Llavors els crítics han admirat, diguem-ne, aquest exercici que també va fer Hitchcock, però al seu moment va ser com molt criticat. A l'any següent, després d'aquesta pel·lícula, amb qui va poder treballar amb Marlene Dietrich, que era una actriu que ell admirava moltíssim, roda una de les seves obres mestres, també dels anys 50, que és Extraños en un tren. Aquesta sí que també és una altra d'aquelles pel·lícules rotundes, dotades d'una moralitat tan atractiva i tan fascinant com repulsiva. Extraños en un tren és la primera novel·la d'una joveníssima escriptora anomenada Patricia Highsmith, que va comprar els drets quan la novel·la pràcticament no estava ni publicada. I què explica Extraños en un tren? La història de dos desconeguts que no es coneixen de res. Un home que és un jove esportista, exitós amb èxit, o sigui amb èxit professional, que coneix accidentalment un tren a un paio que se la veu una mica pertorbat. I mig en broma acorden que produiran l'assassinat perfecte. Cadascun d'ells dos tenen algú amb motius per qui matar. Matar en broma. El tenista parla de la seva exdona que sempre li està fent la guitza. I l'home aquest que està mig pertorbat pensa en el seu pare. La cosa queda en una conversa de tren sense cap mena de transcendència, però la cosa es complica quan es produeix un d'aquests assassinats. I llavors tot el que hi ha al darrere. Clar, la pel·lícula va ser acusada una vegada més d'amoral, pel·lícula escandalosa, que va voler ser prohibida, lligues de la decència, púlpits de les esglésies, però en aquesta ocasió va tenir molt d'èxit i està considerada una de les grans, grans obres mestres de Hitchcock. Us proposo veure un fragment, la del primer assassinat precisament, és a dir, quan el seu protagonista, en Robert Walker, mata, per entendre'ns, a la dona o a l'esposa de l'altre, del Farley Granger. Fixeu-vos com està rodat aquest assassinat, perquè està en un entorn aparentment idíl·lic com és una fira, una mena de parc d'atraccions, i com l'espectador veu aquest assassinat a través d'unes ulleres. Una vegada més, la vista. Us en recordeu la primera seqüència que us vaig comentar de Hitchcock en què l'espectador veia els espectadors d'una primera fila d'un teatre que a la seva vegada veien unes ballarines ballant, unes coristes ballant? Doncs és exactament igual. El cinema com a mediatitzador entra a l'actor i l'actor actiu i el passiu. I el filtre, evidentment, que és el mirall, que és la càmera. Aquí tenim la famosa seqüència de l'assassinat d'Extraños en un tren, 1951.
Your name, Miriam?
Why, yes.
Fixeu-vos quina fredor, eh? Se sent la música de fons de la fira, eh? I veiem l'assassinat a través de les ulleres, eh? Molt bé. Clar, han passat 65 anys d'ençà que es va rodar aquesta seqüència i ara, evidentment, com que hem vist tantes coses i les veiem diàriament, clar, això ja no ens impressiona. Però l'any 51 rodar aquesta seqüència tenia el seu mèrit, no només perquè va escandalitzar, sinó també perquè representava com molt provocativa i sobretot per la idea de la innovació que suposava a tots nivells. Bé, Extraños en un tren va ser un èxit bastant notable. La que no va ser tant va ser la seva següent pel·lícula, que també va rodar per la Warner Brothers i que es va dir Yo Confieso. Yo Confieso és la improbable història d'un capellà catòlic que per guardar el secret de confessió representa que compromet la seva pròpia vida. Això al Canadà dels anys 40. El problema no era l'argument, sinó el seu protagonista, Montgomery Clift. Montgomery Clift va ser un actor també d'aquells del mètode, que necessitava sempre com posar-se molt a dintre del personatge. Era una persona de molts dimonis interns, que depenia d'una professora d'interpretació bastant perversa anomenada Mira Rostova i que, segons s'explica, van haver-hi seqüències de la pel·lícula en la que anava completament borratxo, vull dir que no sabia ni el que feia. Va ser un rodatge certament bastant turmentós i va ser la constatació que Hitchcock i els actors del mètode no es portaven, diguem-ne, però encara ara continua sent un clàssic menor, però certament interessant. La que continua sent també molt interessant va ser una altra pel·lícula que va fer en color a l'any 1953 i que va portar per nom Crimen Perfecto. Aquesta va ser una de les pel·lícules que van tenir més èxit, basat també en una exitosa obra de teatre i que va significar el debut a la pantalla, o el debut a la seva filmografia, d'una actriu de la que també projectaria bona part dels seus somnis romàntics, que és la Grace Kelly. Ara aquesta pel·lícula, que segurament que ja sabrà de què va, és la història d'un marit, que és el rei Milan, que vol matar a la seva dona per quedar-se evidentment amb l'herència, i contracta a un excompany seu universitari perquè s'amagui darrere les cortines, i que ell, quan es produeixi la trucada oportuna, doncs ella despenja el telèfon i llavors la pugui escanyar. D'aquí el títol de la pel·lícula, Dial M for Murder, és a dir, truqueu M d'assassinat. Aquí es va dir Crimen Perfecto. Va ser l'única pel·lícula que Hitchcock va rodar en 3D, en tres dimensions, perquè estem als anys 50, el cinema necessitava reinventar-se i la indústria de Hollywood, entre moltes altres coses, va inventar el 3D. Bé, però com us deia, va ser el debut de Grace Kelly en a la filmografia de Hitchcock. Grace Kelly actuaria en tres pel·lícules del mag del suspens: Crimen Perfecto, 53, La ventana indiscreta, el 54, i Atrapo ladrón, a l'any 1955. I certament resulta molt, molt difícil veure alguna actriu tan guapa com, o tan ben cuidada com Hitchcock tenia amb les seves divas. Fixeu-vos només les dues presentacions, és a dir, la primera vegada que apareix en pantalla la Grace Kelly a la pel·lícula, no a Crimen Perfecto, sinó a la pel·lícula La ventana indiscreta. La primera vegada que l'espectador la veu i com queda pràcticament enlluernat. Aquí tenim a James Stewart, s'acosta a aquesta ombra i amb càmera lenta, cosa molt poc freqüent als anys 50, fixeu-vos ara, patapam. És la primera vegada que l'espectador veu la Grace Kelly. I una altra escena que us proposo és la d'Atrapo ladrón. La primera escena que apareix a Atrapo ladrón. Acompanya Cary Grant amb l'ideal aquell romàntic que us deia, Dones molt fredes, dones molt gèlides, tempens, però a l'hora de despedir-se... I els personatges no es coneixen de res, eh? Ara, el millor ara és la cara al Cary Grant. Ai... Com enyorem aquells temps, eh? Això sí que eren artistes, que es diu. Ara es diu això, no? Allò sí que eren artistes, Bé, Per tant, la Grace Kelly va oferir grans interpretacions, era una gran bellesa, però també, sens dubte, era una gran actriu. Bé, doncs, us proposo veure l'escena de l'intent d'assassinat que es produeix amb la Grace Kelly. L'espectador pateix, perquè ja us vaig explicar que el suspens consisteix en proporcionar a l'espectador més informació que la que té el protagonista, és a dir, el que surt a la pantalla, i com el suspens es produeix amb la famosa trucada i a veure què passarà quan la Grace Kelly agafa el telèfon. Aquí tenim la famosíssima seqüència que encara té el seu què de Crimen Perfecto.
Hello? 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 Hello?
Encara, Sí o no, Encara té, ai, això, ai, Aquesta pel·lícula té 63 anys, Vull dir que, com el punyetero com sabia, això, com allargava aquestes seqüències, Bé, Crimen Perfecto va ser un èxit, però acaba aquesta última col·laboració amb la Warner Brothers i llavors serà quan Hitchcock comenci aquí. Si fins ara hem vist obres majors amb alguna menor, ara veurem obres superlatives amb alguna major. Estem parlant del contracte que va establir a partir de l'any 1954 amb la Paramount i de la qual la seva primera pel·lícula seria la plusquamperfecta, diguem-ho així ja clarament, La ventana indiscreta. La ventana indiscreta és una altra de les obres mestres de Hitchcock en el que una vegada més hi va volcar bona part del que pensava ell que havia de ser el cinema, però també que el que havia de ser la vida. Una de les idees que us vaig intentar transmetre a la primera conferència era la idea del voyeur. Hitchcock era un voyeur, era un mirón. Tots ho som de mirons, a tots ens agrada mirar sense que els altres sàpiguen que mirem. Ho reconeixerem en major o menor mesura, però el cinema en definitiva no deixa de ser l'art voyeurista per excel·lència. Nosaltres estem quietets, còmodament asseguts al nostre sofà, sigui de casa o sigui d'una pantalla de cinema, i veiem una altra realitat, la que passa dintre d'una pantalla, sense que els que estan a dintre, entre cometes, sàpiguen que nosaltres els estem veient. Aquest exercici és el que Hitchcock farà a La ventana indiscreta. La ventana indiscreta està basada en un relat curt, escrit l'any 1942, amb el que Hitchcock es va envoltar, diguem-ne, dels millors tècnics. Rarament trobarem un equip tan magnífic. El guió de John Michael Hayes, la fotografia d'en Robert Burks, el muntatge d'en Giorgio Tomasini, la música de Franz Waxman i unes interpretacions encapçalades per un James Stewart platòric, una Grace Kelly perfecta, una Thelma Ritter estupenda i un Raymond Burr magnífic. Tots ells formen una pel·lícula certament extraordinària. Bé, per què us deia que és una pel·lícula que té molt per entendre'ns, reflecteix molt les obsessions de Hitchcock? Ja sabeu de què va La ventana indiscreta, suposo que l'heu vista, no? No m'espanteu, sisplau, suposo que l'heu vista, no? Qui no hagi vist La ventana indiscreta, sisplau, fem el favor, Bé, La ventana indiscreta és la història d'un fotògraf que té un accident i per passar l'estona, perquè té la cama enguixada, doncs es dedica a veure el veí, els veïns, a veure què passa, quina és la realitat que veu, i es troba una realitat doncs, absolutament multiforme, curiosíssima, no? Clar, és la condició humana, no? Clar, en aquesta pel·lícula Hitchcock farà que el personatge del James Stewart sigui ell, sigui el propi Hitchcock. Per què? Fixem-nos els paral·lelismes. El personatge del James Stewart està assegut tot el dia a la cadira. Què és el que feia Hitchcock? Què és el que fan la majoria de directors a les pel·lícules? Estan asseguts també amb cadires. Què és el que fa el personatge del James Stewart? Amb una càmera fotogràfica va mirant la realitat exterior. Què és el que fan els directors del cinema? Agafen també unes càmeres, siguin fotogràfiques o cinematogràfiques, i es dediquen a filmar també una realitat. La finestra per la qual James Stewart veu aquesta realitat és una pantalla rectangular, exactament la mateixa mida que és la que els directors filmen les seves pel·lícules, en pantalles rectangulars. I a través d'aquest objectiu, Hitchcock, com James Stewart, veu una realitat calidoscòpica en què observa tot allò que passa al seu veïnat. Aquesta pel·lícula es va filmar a l'estudi número 31 de la Paramount Studios, perdó, l'estudi 31, no, l'estudi número 10 de la Paramount Studios, i es van construir 31 apartaments dotats doncs de llum, dotats d'aigua, perquè poguessin tenir el màxim, diguem-ne, de verosimilitud amb la vida real. I Hitchcock estava evidentment, doncs, clar, dirigint, clar, amb ell fantàstic, poguent controlar allò que veia. Fixeu-vos només perquè us adongueu de com ens pinta a Hitchcock aquesta realitat. Veurem només el primer pla de la pel·lícula, la primera escena, i com ens pinta aquesta realitat. Què és la primera escena de la pel·lícula? Tot això, insisteixo, és un estudi. Molt bé. Bé, quina particularitat té això? Clar, imagineu-vos, van haver de, clar, per crear aquesta sensació, van haver d'entrar els tractors a dintre l'estudi, van haver de treure terra per crear aquest sòtan, per entendre'ns. És a dir, el muntatge que van fer d'aquesta pel·lícula és bestial, tenint en compte que tot es filma just en aquest apartament. Va haver-hi un moment en què, clar, la quantitat de llum artificial que necessitaven era immensa, clar, no hi ha res de llum natural aquí. De manera que van agafar tots els focus de la Paramount i van llogar també els de la Columbia, de tal manera que hi havia com 1.000 arcs voltaics distribuïts per tot el decorat per tal de donar el major de llum possible. Va haver-hi un moment en què es va carregar, evidentment, amb tanta llum, pum, van saltar els ploms, va començar a sortir aigua, aquells aspersors que comença a sortir aigua, tothom corrent, tapant-la amb lones, allò que passava, però Hitchcock sí. Hitchcock, amb la seva imperturbabilitat britànica, es va quedar quiet, amb la seva immensa panxa, mullant-se, l'aigua li regalimava per l'americana, i quan va veure que ningú li feia cas, va cridar la seva assistenta: "Sisplau, please, come here. I va dir: "Portem un paraigua, sisplau." Aquest paraigües, diguem, la cosa va quedar arreglada. Bé, més enllà d'aquest exercici, diguem-ne, visual, Hitchcock va intentar retratar diversos elements de la condició humana, sobretot amb les seves relacions de parella. No sé si teniu massa present la pel·lícula, però en aquesta pel·lícula, en aquesta seqüència, en els apartaments en el que James Stewart mira a través d'ells, es pot veure una parella de recent casats, que no surten de l'habitació tot el dia, Hi ha una parella que no han tingut fills i que vol que tot el seu amor, diguem-ne, amb un gosset, que tindrà un element decisiu a la pel·lícula, l'assassinaran aquest gosset. Hi ha una noia que està envoltada, diguem-ne, de moscons, de pretendents, i que al final s'acaba quedant, diguem-ne, amb un soldadet més aviat grassonet i baixet. Hi ha una noia que no té, que és la senyorita Corazón Solitario, que és un personatge super, super atractiu. És una senyora ja una mica gran, que no té parella, està com bastant desesperada i que intentarà fins i tot suïcidar-se en algun moment de la pel·lícula, perquè després d'un desengany amorós. Hi ha una parella que s'està tot el dia discutint, que és la que també serà el catalitzador de l'acció quan ell la mati amb ella. Hi ha també un pianista que també està desenganyat de diverses relacions amoroses i que volcarà amb la seva música, amb la seva creativitat, allò que l'inspira, de manera que tenim tot un gran ventall de les relacions humanes. Bé, Us proposo veure una seqüència de La ventana indiscreta, una de les grans seqüències de suspens de la pel·lícula, perquè fixeu-vos que la càmera, a més, no es mou de l'apartament del James Stewart. En cap moment veiem que la càmera estigui a l'altre cantó, sinó que sempre està situat a l'apartament del James Stewart. I per tant, el James Stewart és Hitchcock, sí, però també som nosaltres. La seqüència que veurem és Grace Kelly intenta accedir a l'apartament del Raymond Burr, per tant del dolent, per entendre'ns, intentant trobar una prova incriminatòria. Mentre passa tot això, i sense que ella ho sàpiga, ve el dolent aprofitant un moment d'absència. El James Stewart vol avisar a la policia. I mentre passa tot això, la senyorita Corazón Solitario, després d'un desengany amorós, intenta suïcidar-se. Tot aquest element de prodigiós suspens és el que ens ofereix Alfred Hitchcock en aquesta pel·lícula, 1954.
Lisa, what are you doing? Don't go.
Thorwell's phone. The second you see him, come back.
I'm gonna ring right now.
Oh, no, give her another minute.
All right, fellas, let's try it once from the beginning.
This is the senorita Corazón Solitario que intenta suicidarse.
Oh, call the police.
Give me the police. Sixth precinct.
Yes, sir.
I mentre passa tot això, veiem que a l'esquerra ve el dolent.
Is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor, at the rear. No, make it fast.
Okay.
L.B. Jeffries.
Phone number?
Chelsea 25598.
Aquí hi ha dos detalls que voleu que vull que us hi fixeu perquè són molt reveladors de tot allò que us he explicat ara.
Oh,
What's she trying to do? Why didn't she turn him in?
She's a smart girl.
Smart girl, she'll get herself arrested.
Yeah, it'll get her out of there, won't it?
Un és aquest d'aquí que veurem ara.
Look, the wedding aquest. Ring.
I l'altre, aquest d'aquí. Patapam. Bé, per què són destacats aquests elements? Primera, durant tota la pel·lícula la Grace Kelly intenta convèncer el James Stewart que es casi amb ella. Ella vol sentar cap i ell no, cosa que tampoc no és massa infreqüent, això, per entendre's. Vull dir, ja sabem què és el que passa. I llavors ella li ensenya l'aliança de dir que jo he fet tota aquesta història a veure si et cases amb mi. Aquest és un element que hi ha. Però l'altre és allò que us deia el voyeurisme. Fixeu-vos que quan en Raymond Burr, el dolent de la pel·lícula, detecta que hi ha una tercera persona implicada perquè veu que la Grace Kelly ensenya l'anell, en el fons mira el James Stewart. Però no mira el James Stewart, mira la càmera. Ens mira a nosaltres. Nosaltres hem estat voyeurs d'aquesta seqüència. Hem estat testimonis d'allò que ha passat i, per tant, d'alguna manera o altra, ens han descobert. És com si diguessin, he vist que tu m'estaves mirant, perquè el Raymond Moore mira directament a la càmera. Aquest és una d'aquelles coses que, quan ho estudies, dius, un dia, Hitchcock realment aquí hi va vessar bona part de la seva experiència. Bé, la pel·lícula va tenir un èxit extraordinari, va costar 4 milions de dòlars, sabeu què va ser? Un milió de dòlars i en va recaptar 10. Un milió de dòlars i en va recaptar 10. I va tenir 4 nominacions als Oscars, entre les quals la de el millor director, que Hitchcock una vegada més tampoc va rebre. Bé, i després d'aquesta pel·lícula, tan opressiva en certa manera, una obra mestra absoluta i perfecta, ens arriba una obreta que, home, que està bé, que és la que avui tancarem la conferència i que no deixa de ser un exercici, diguem-ne, lleugerot, de tot plegat. Que és una pel·lícula que es va dir Atrapa un ladrón. La va fer també amb la Grace Kelly i la va fer també amb en Cary Grant, a la seva tercera col·laboració després de Sospecha i després de Encadenados. Una vegada més, la sensualitat de la Grace Kelly va fer que saltessin espurnes per tot arreu. I aquestes espurnes no són només metafòriques, sinó que són també físiques. Aquí tenim la seqüència romàntica d'Atrapa un ladrón.
Give up, John. Admit who you are. Even in this light, I can tell where your eyes are looking. Look, John. Hold them. Diamonds. The only thing in the world you can't resist. Then tell me you don't know what I'm talking about.
Crazier one.
Just as long as you're satisfied.
You know as well as I do, this necklace is imitation.
Well, I've known.
Molt bé, doncs aquí tenim aquesta seqüència d'Atrapa un ladrón. Bé, com segurament que recordareu i sabreu, en aquesta pel·lícula que es va rodar a Mònaco, la Grace Kelly va conèixer el seu príncep blau, el Ramiro, que li deia la meva àvia. La meva àvia li deia el Ramiro. No, iaia, no, és Rainiero. Ramiro! Doncs Ramiro. Bé, i per aquelles tràgiques circumstàncies del destí, 27 anys després de que Grace Kelly i Cary Grant rodessin la seqüència romàntica al cotxe amb una de les curves de la carretera, just en aquella curva, 27 anys després, va ser on Grace Kelly, amb la seva filla Estefania i amb circumstàncies mai del tot aclarides, es va estimbar provocant una mort que va arribar abans d'hora, amb 53 anys. Bé, hem arribat fins a Atrapa un ladrón. Hitchcock està al pinacle de la seva carrera. A partir d'aquell moment, 1955, no només es farà, diguem-ne, adquirir la nacionalitat nord-americana, tindrà suculents contractes amb la televisió, farà una famosa sèrie de televisió, Alfred Hitchcock presenta, sinó que també s'embrancarà en una carrera certament prodigiosa que fins als entrats dels anys 60 es produirà obres com El hombre que se veía demasiado, Falso culpable, Vértigo, Con la muerte de los talones, Psicosis, Los pájaros, Marilyn la ladrona, Topaz, Frenesí, etc. etc. Serán la tercera part d'una filmografia certament extraordinària que analitzarem en una conferència de la que, evidentment, això serà ja una altra història. Moltíssimes gràcies. Va estar durant dècades perdut i fa poc temps es va trobar. I em consta que la BBC la va emetre per televisió fa cosa d'un any, un any i mig, un cop es va haver restaurat i tot això. No s'ha arribat a editar al nostre país. No deixa de formar part, per entendre'ns, d'una engruna dintre de l'extraordinària filmografia de Hitchcock, però sí que seria interessant, com a mínim, per descobrir-la. Però no hi ha cap dels exercicis, diguem-ne, estilístics que aquí he descrit. És un exercici, diguem-ne, molt formal, un documental molt dur, evidentment, molt cru, sobre el que va representar l'alliberament d'un dels camps de concentració de l'Alemanya nazi. Molt bé, més preguntes? Ja està, tothom ho entès tot? No m'ho crec, això tu, home. Ah, molt bé, home. No hi ha cap més pregunta? De veritat? De veritat, és la vostra última oportunitat, eh? Sí? Molt bé, doncs si Déu vol... Sí? Quedarem per una tercera part, si us sembla bé. Mantinguem el suspens, eh? Mantinguem el suspens fins a la tercera part. Moltes gràcies.